El preu de l'aigua canviarà a partir del gener. El ple municipal fa l'aprovació inicial dels nous preus de l'aigua potable a partir del gener de 2026. Es preveu un increment important, ja que la gestió del cicle de l'aigua anirà a càrrec del Consorci d'Aigües de la Costa Brava. Això sí, els nous preus bonifiquen de manera important l'estalvi. La resta d'ordenances fiscals de cara a 2026 no tenen canvis destacats. En marxa els darrers retocs al passeig Lluís Albert. Un cop passada la temporada d'estiu, han començat els treballs per enllestir la totalitat de les obres del passeig Lluís Albert. Des d'ara fins a mitjans de novembre s'acabaran d'instal·lar els contenidors soterrats, les espatlleres dels bancs, algunes connexions elèctriques, un faldó al monument de la Cobla i les darreres senyalitzacions. Més d'un centenar d'amics i familiars del músic Ramon Manent li organitzen un homenatge als cors Anselm Viola, País Meu, indica, així com un grup d'amics i familiars amb el suport de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, han organitzat aquest diumenge un acte de reconeixement a la trajectòria de Ramon Manent. La trobada dedicada al músic especialitzat en cançó tradicional i preservació del cant popular català ha comptat amb intervencions, actuacions en directe i un dinar popular. Trobada a Masconques per crear una delegació Ecofier a Catalunya. El restaurant escalenc Masconques ha acollit una important trobada de diferents membres de l'Associació dels Discípuls d'August Ecofier, la majoria vinguts de diferents punts de França. L'objectiu ha estat donar un primer pas per establir a Catalunya la primera delegació d'aquesta prestigiosa associació gastronòmica a l'Estat espanyol. En esports, el Futbol Club L'Escala ensenya múscul amb els 350 jugadors i jugadores que té. El club ha presentat en societat tots els equips que té aquest curs, que han crescut respecte a l'exercici passat. Ara en són 24, des de l'escoleta fins al primer equip. En total, aquests més de 350 jugadors que estan defensant els colors blaugranes. I el temps. Avui gaudirem de cel serè tot el dia, per demà arribant alguns canvis amb més núvols i vent de garbí tot el dia. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 28 d'octubre. Podeu seguir atents a la informació a través de la reemissió de l'informatiu a les 6 de la tarda i a les 10. Res més, nosaltres hi tornem demà. Com sempre, que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fas a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha novetats per aquesta temporada.
Fònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem amb el grup d'acció local pesquer Mar de l'Ebre, que ens explicaran quins projectes tenen en ment. Després viatjarem fins al Brasil, on en pocs dies se celebra la COP30, la cimera del clima. Sabrem quina importància té aquesta cimera del clima. Anirem fins a la confraria de Palamós per parlar amb el seu patró major i acabarem el programa d'avui coneixent l'equip que ara mateix es troba a Tòquio per participar en el campionat mundial d'Espogami. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Marxem ara fins al Delta de l'Ebre per parlar dels resultats de la segona convocatòria d'ajuts del grup d'acció local pesquer GALP Mar de l'Ebre. L'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb ells. Cel.
Sí, Marina, el GALP Mar de l'Ebre va presentar els resultats de la segona anualitat del programa europeu FEMPA durant l'Assemblea General Ordinària que van celebrar a l'Ampolla. Anem a comentar-ho amb Joan Alginet, gerent de GALP Mar de l'Ebre. Joan, benvingut a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia.
Joan, el grup d'acció local Pesquer Mar de l'Ebre es va reunir este dilluns en assemblea general ordinària aquí a l'Ampolla per tal de donar comptes de la segona anualitat dels fons europeus marítims de pesca i aquicultura de les Terres de l'Ebre. Com va anar l'assemblea?
Bé, molt bé, és l'assemblea, una de les assemblees més importants que fem durant l'any al Gal Mar de l'Ebre, pues, que serveix per fer balanç i també per aprovar, pues, per aprovar, en aquest cas, el pressupost, la proposta de quotes, és a dir, elements ordinaris de funcionament de la nostra associació, però també suposa una oportunitat, pues, no, per trobar-nos amb els socis i sòcies i, com deia, fer balanç i compartir reflexions i plantejar, pues, bé, propostes de futur per a la nostra entitat.
Sí, molt bé. També vau presentar, no, els resultats d'esta segona anualitat de la convocatòria dels ajuts corresponent al període 2024-2025 i van ser uns resultats bons, Joan?
Sí, la veritat és que són resultats que acrediten, pues, la feina feta, el treball que vam començar a fer ja fa alguns anys a les Terres de l'Ebre, i que convocatòria rere convocatòria certifiquen, pues, que a les Terres de l'Ebre hi ha un dinamisme vinculat a l'economia blava molt important, que hi ha voluntat de generar activitat econòmica, que tenim emprenedors i emprenedores que creuen en el desenvolupament local participatiu, i això, pues, és el resultat, no? És la translació d'unes dades que acrediten, pues, que des de l'Ametlla de Mar fins a les Cases d'Alcanar hi ha inquietud, hi ha voluntat d'impulsar projectes, i que el grup d'acció local és l'eina imprescindible per a que un projecte acabi veient la llum, no? I per tant, la veritat és que sí, la valoració és molt positiva, molt satisfactòria, sabent que, bé, la iniciativa privada és la que ens mou, no?, i que és la que juga un paper important per a determinar projectes, i que acredita la bona salut de l'economia a les Terres de l'Ebre vinculada sobretot a l'economia blava, eh? És a dir, evidentment hi ha altres àmbits que tenen altres problemàtiques i altres reptes, però el nostre àmbit, la veritat és que pensem que aquestes ajudes acaben condicionant positivament la salut econòmica de l'economia blava.
Sí, en concret se van sol·licitar més de 3,4 milions d'euros en ajuts, una xifra que, com dius tu, ara reflecteix l'alta demanda que hi ha aquí a les nostres terres i, bueno, la vitalitat emprenedora que tenim aquí al nostre territori, però finalment s'han concedit 624.000 euros en un total de 28 projectes.
Sí, efectivament, les nostres convocatòries són convocatòries de 624.000, però, com tu deies, hi ha una xifra que determina una mica, no, el volum i la importància d'aquestes ajudes, que és que, evidentment, sempre tenim moltes més peticions d'ajudes de les que podem abarcar. I això, d'entrada, pues, evidentment, no és una bona notícia dins de la possibilitat de poder arribar a més beneficiaris. Tenim la limitació pressupostària de 624.000, però al mateix temps significa que hi ha, com te deia, un volum creixent de demandes i de peticions que acrediten les inquietuds i la bona salut econòmica que et parlava, no? Només podem repartir 624.000 euros, tenim peticions de 3 milions, per tant, tothom pot pensar que hi ha molts projectes que no poden entrar en primera fase en aquestes convocatòries per a una segona. Això jo crec que és fruit, en primer lloc, també d'una dada important que m'agrada explicar, que és que un 40%, en aquest cas la convocatòria del 25, un 43% de les sol·licituds era el primer cop que es presentaven a la convocatòria d'ajudes, i jo crec que és un element important a tindre en compte, és a dir, no són ajuts que s'acaben repartint a un cercle concret de beneficiaris, sinó que hi ha molta, diguem-ne, circularitat d'aquestes ajudes. Jo crec que això és un indicador de bona salut de la nostra dinàmica de funcionament i que arribem a molts de sectors, a cofradies, arribem a empreses, sobretot a empreses, arribem a ajuntaments i administracions públiques, també a entitats socials. Bé, jo crec que la diagnosi del marc d'aquestes ajudes que acabem repartint predomina el sector privat, és a dir, la nostra voluntat és arribar com més a beneficiaris privats millor, me refereixo a autònoms, me refereixo a empreses, i a la vegada també, pues, ajudar aquells ajuntaments, pues, en aquest cas com l'Ajuntament de Deltebre, com l'Ajuntament d'Amposta, com l'Ajuntament d'Alcanar, a impulsar projectes públics que també tenen una dimensió pesquera, que també tenen una dimensió marítima, i que no estan menys importants pel fet que ho impulsi un sector, el sector públic, no?
Sí.
Jo crec que aquesta és la diagnosi una mica. Són uns ajuts que tenen el denominador comú, el mar, en les activitats marítimes, que malgrat portem des de l'any 2018 fent convocatòries d'ajudes, hi ha molta gent encara que no ens coneix i que no sap que tenen aquesta oportunitat a les Terres de l'Ebre, però que mai és tard, no? I que sabem, i han de saber que fins a l'any 2028 pues tindran aquesta finestra d'oportunitats per impulsar el seu projecte.
Sí, la dada que has dit abans, Joan, un 43% projectes són nous, de nous sol·licitants. Això, pues, com dius, indica que, bueno, que no només s'estan beneficiant sempre els mateixos, sinó que hi ha una roda, no?, i que arriba a noves iniciatives.
Exacte, este és un dels reptes que com a associació, no?, que tenim una voluntat constant de millora, de millorar procediments, de fer les coses de la millor manera, d'una manera exemplar, d'una manera d'acord amb els nostres propis, el nostre codi ètic i de conducta davant del nostre pla antifraus. I nosaltres tenim un compromís evident en gestionar els recursos públics que venen d'Europa a través de la Generalitat de Catalunya d'una manera eficient i d'una manera exemplar. Jo crec que aquest és un concepte que cal tindre i que ens agrada molt repetir, d'una manera exemplar, perquè en definitiva els recursos són de tots, no? I tindreu a disposició de tot el territori d'una manera igualitària, sense cap tipus de discriminació, en uns criteris que són objectius, que són auditables. Jo crec que això és la clau de l'èxit també d'una altra peça important d'aquest engranatge, d'aquestes ajudes, que és la complicitat de l'administració pública, i en aquest cas la Generalitat de Catalunya. Tindre l'administració catalana compromesa i que hi creu en aquestes ajudes ens ha donat molta credibilitat i molt de prestigi. La gent veu que aquestes ajudes són reals, que arriben i que generen l'impacte desitjat.
I tant. Abans que comentem que aquests 8 projectes que s'han quedat fora són perquè, el motiu és perquè el seu cost és molt elevat, entenc, no?
Bueno, bàsicament hi ha diversos motius per un projecte que queda exclòs. En primer lloc, perquè, clar, tots aquests projectes s'acaben fent unes puntuacions, no? I en funció dels punts i les baremacions, entren al pressupost o no entren al pressupost. Normalment, els que queden fora són aquells projectes que tenen menys puntuació, però que al mateix temps no són descartats ja per a sempre. És a dir, tenen una segona oportunitat, que seria la segona anualitat. És a dir, se'ls dona una opció d'una revàlida, per parlar un temes educatius, a partir de tornar a refer el seu projecte o inclús tornar-lo a presentar en alguna informació addicional que no s'ha tingut en compte a l'hora d'avaluar-los. No?
Vale.
Llavors, jo crec que donem aquesta oportunitat, però bàsicament el motiu pel qual no se'ls ha donat és perquè hi ha una llista en unes puntuacions i quan s'ha arribat als 624.000 euros, clar, no tenim més diners per repartir.
Claro.
Llavors ja no podem seguir repartint-ne i són projectes que queden exclosos per falta de finançament.
Vale, però com has dit, poden anar aquests projectes a recuperació, no?, i
sí,
tornar a presentar-se.
L'any següent, sí, exacte. No, poden anar l'any següent i poden trobar, pues bé, l'oportunitat de fer realitat el seu projecte, sí.
Molt bé. Los ajuts concedits estan repartits entre projectes productius i no productius. Què significa ser un projecte i ser un no productiu?
Sí. Bàsicament la diferència és molt clara. Un projecte productiu és aquell que té com a objectiu generar activitat econòmica, no? És a dir, ser un projecte que el que pretén és afany de lucre, aconseguir uns propòsits econòmics. Un projecte no productiu és un projecte que té una altra perspectiva, però que el seu objectiu principal no és generar activitat econòmica. Per exemple, efecte de proximitat, eh? Un projecte no productiu seria el que ha impulsat l'Ajuntament de Deltebre a través del Grup d'Acció Local, que és la millora de la intervenció a la zona del Molí i els Virons, que, si no tinc mal entès, s'inaugura este diumenge. És un projecte d'una intervenció d'un ajuntament a un espai natural, a un espai públic, que el que pretén és que ho gaudisca tota la ciutadania per igual.
Sí.
Un projecte productiu, pues, és un projecte d'una inversió que fa una empresa privada per a millorar la comercialització, per a millorar el producte, etc.
Vale.
La diferència rau en si hi ha objectiu de lucre, és a dir, si hi ha voluntat d'afany econòmic o no n'hi ha.
Vale, doncs pues ara està ja claríssim això, Joan. En l'àmbit territorial, l'Ametlla de Mar és el municipi en més projectes atorgats, seguit de la Ràpita, del Tebre, Amposta i Alcanar.
Sí, efectivament. És el primer cop que l'Ametlla de Mar encapçala aquest rànquing. Sempre havia estat la Ràpita. Ara, enguany, pues bé, dona la casualitat pues, que n'hi ha hagut projectes del municipi de l'Ametlla de Mar, és una important assignació, i, si no recordo malament, s'emporten uns 200.000 llargs d'euros seguit de la Ràpita, en poca distància, però sí que és significatiu perquè demostra també pues, que l'Ametlla, que sempre ha estat una vila marinera, un poble amb un accent marítim molt, molt interioritzat, pues hi ha iniciatives importants que s'han posat en marxa.
Molt bé.
El nostre propòsit és que hi hagi sempre representació de tots els municipis del nostre àmbit d'actuació, i bé, exceptuant algun que pues, algun any cau per alguna raó o no s'hi acaba presentant ningú, sempre hem tingut presència de tots els municipis.
Això t'anava a dir, enguany l'Ampolla i Sant Jaume d'Enveja no han presentat projectes per algun motiu en concret?
Bueno, no, l'Ampolla al final sempre ha estat present, enguany pues, per idiosincràsies, no? Al final pues, l'Ajuntament sempre presentava algun projecte, ara pues, aquesta convocatòria passada no en va presentar cap. Bé, això depèn també de la voluntat, i també és veritat de lo que és, per exemple, de Sant Jaume. Sant Jaume és un municipi que està dins del nostre àmbit d'actuació, però evidentment no és un municipi pesquer pròpiament,
clar.
No és un municipi amb molta incidència de l'agricultura, llavors és més difícil que puguin trobar-se projectes relacionats, no? Però evidentment és un municipi que està dins del nostre àmbit, que ha hagut en alguna convocatòria experiència d'ajuts, i que estem encantats de disposar, perquè el que et deia, no només busquem diversitat de projectes, també volem representació màxima de tots els nostres pobles.
I tant que sí, com digues, no? De l'Ametlla hasta Alcanar.
Sí.
Molt bé. Els projectes, Joan, bueno, són molt diversos, no? Participen, bueno, confraries de pescadors, ajuntaments, empreses privades, etc. Si em vols destacar algun projecte que t'hagi semblat interessant?
Bueno, tenim molts de projectes que la veritat tots són importants, no? Des d'una perspectiva o d'una altra. Jo crec que la nostra avantatge és que tenim de tot, no? Des de projectes de restauració, des de projectes vinculats a l'agricultura, a la pesca, des de projectes vinculats a la nàutica, pues bé, entre altres, pues bé, pues, podem destacar els del Tebre, no? Que són pues, més vinculats a l'agricultura, com reparació i reconstrucció d'una musclera, el projecte propi que impulsa l'Ajuntament d'urbanització del mirador del Molí dels Mirons, per exemple, o empreses comercialitzadores com l'empresa de Javier Panicello, no? De peix i marisc Panicello. Per posar-te els d'aquí del Tebre, pues, el mateix ajuntament que va presentar aquest del Molí dels Mirons, però també n'hi ha pues, d'altres tipus, no? Pues, des de clubs nàutics, millores integrals de restaurants, com el cas del Balcó de l'Estany a l'Ametlla o Cal Faiges al Poble Nou. La nostra avantatge és que no són només d'una tipologia, per tant, hi ha molt de joc pel que fa al tipus de projecte i al tipus de beneficiaris.
Sí. I, Joan, també a l'assemblea que vau fer el dilluns, vau reconèixer, bueno, vau lliurar els reconeixements del programa Terra d'Oportunitats impulsats amb CaixaBank a 4 emprenedores del litoral ebrenc que destaquen per impulsar la sostenibilitat, la innovació i el desenvolupament local. I cada projecte va rebre 1.000 euros de suport.
Sí, de fet, aquest és un projecte que és el segon any que el fem, que el duem a terme. És una col·laboració entre el nostre grup i CaixaBank. CaixaBank té una línia d'ajuts, no?, a nivell estatal, que es diu Terra d'Oportunitats, en la qual participen tots els grups líders de l'estat espanyol, també siguin rurals com pesquers, en la qual hi ha un conveni de col·laboració, en la qual el grup d'acció local se compromet a, dins dels seus projectes seleccionats a la convocatòria de l'any anterior, seleccionar els 4 millors des de la perspectiva d'autònoms, només poden concórrer en aquestes convocatòries autònoms.
Vale.
Agafem els millors projectes d'autònoms que es presenten en aquesta convocatòria, els donem un reconeixement que són 1.000 euros i se'ls dona opció de participar com una mena de concurs en tots els grups líder d'Espanya per a plantejar en segona fase un projecte encara millor, no? És a dir, fer una altra selecció des de tots els que es presenten. i per tant dels quatre que vam seleccionar a Terres de l'Ebre, pues, evidentment hi ha una peixateria de la Ràpita, dos projectes d'aqüicultors de Deltebre i un projecte d'una tasca, d'una petita tasca a l'Ametlla de Mar. Bé, aquesta col·laboració en CaixaBank ens permet donar visibilitat als projectes dels emprenedors, dels autònoms. També dins d'aquest capítol, d'aquest projecte, d'aquesta col·laboració en CaixaBank, fem una formació després per a l'activitat, per als autònoms, per als autònomes, per a les persones interessades en rebre formació. En aquest cas sempre intentem, no?, pues, formar els nostres autònoms en elements que els ajuden a la seva activitat econòmica. Pues, l'any passat va fer un curs de formació en l'àmbit de la comunicació i de xarxes. Ara, per exemple, ho fem en l'aplicació de la intel·ligència artificial a les seves activitats.
Perfectíssim, Joan. Tot entès. Moltíssimes gràcies per haver connectat avui al nostre programa i no res, seguirem pendents dels avenços que feu des de GALP Mar de l'Ebre. Doncs Marina, estos ajuts són molt necessaris per al nostre territori, ja que donen suport a projectes innovadors vinculats a la pesca, l'aqüicultura i el desenvolupament sostenible de les zones costaneres.
Doncs sí, els GALPs des de les diferents zones que hi ha al territori intenten tirar endavant projectes i alguns d'ells són molt interessants. Moltes gràcies, Cel. Canviem radicalment de tema. Compte enrere perquè en aproximadament una setmana se celebrarà la cimera del clima a Brasil, la COP30, concretament a Belém. Arriba en un moment que el canvi climàtic està al centre del debat públic. És molt vigent, més tenint en compte els últims esdeveniments. De tot plegat en volem parlar amb Susana Borràs, especialista en dret ambiental. Susana, molt bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, Susana, hem de dir que és una bona oportunitat aquesta cimera del clima per fer front al negacionisme climàtic que cada cop és més vigent?
Sí, evidentment, no? Totes aquestes cimeres que celebrem cada any sobre el canvi climàtic sempre són una bona oportunitat, no? Però també hem de dir que aquesta oportunitat, no?, per fer front al negacionisme climàtic també dependrà molt de com es comunica la ciència del canvi climàtic, no? Les cimeres globals del canvi climàtic tenen un gran ressò mediàtic i, evidentment, poden ajudar a difondre la informació científica contrastada i, per tant, a combatre els mites de la desinformació, no? Però depèn molt sempre de com es transmet aquesta informació i sempre, no?, utilitzant la informació científica que tenim al nostre abast i que ens ajuda a entendre el que estem vivint i el que representa el canvi climàtic.
Per tant, hi ha importància en com es comunica tot això.
Exacte, els mitjans de comunicació, doncs, evidentment, tenen un paper molt, molt important i en aquest sentit és important perquè és un moment clau en el que, doncs, hi ha una informació a nivell global en relació al canvi climàtic que s'alinea amb els compromisos públics i els líders mundials, doncs, quan fan aquests compromisos públics, doncs, resulta molt més difícil que el negacionisme hi tingui cabuda en els discursos oficials i les polítiques públiques que es plantegen. Per tant, és una gran oportunitat perquè es transmeti bé l'evidència científica i mostrar clarament quins són els impactes i del canvi climàtic i comunicar adequadament les solucions climàtiques.
En aquest sentit, però, la COP30 arriba en un moment geopolític molt complicat, hem de dir.
Sí, un moment clau i molt complex, no?, en aquest escenari geopolític. L'escenari internacional, evidentment, genera molta incertesa sobre els objectius comuns que haurien de guiar aquesta acció global pel canvi climàtic, però ara més que mai cal ser exigents amb els nostres responsables polítics i entendre que els fenòmens climàtics extrems com la Dana a Espanya o el Melissa ara, no?, que s'apropa a Jamaica, no són esdeveniments aïllats ni casuals, sinó que són conseqüències directes d'un clima que canvia acceleradament, i davant d'això cal una resposta coordinada, ambiciosa i global. Evidentment, no ha ajudat la retirada dels Estats Units de l'acord de París a principis del 2025, perquè ha afegit més incertesa tenint en compte sobretot que els Estats Units continuen sent un dels principals emissors històrics i actuals de gasos d'efecte hivernacle i, per tant, la seva decisió compromet la confiança i la cooperació internacional en aquesta revisió dels compromisos climàtics, no? Inclús la política interna nord-americana reflecteix clarament les tensions entre transició energètica, interessos de les indústries del combustible fòssil i la nova administració Trump, doncs, el que ha fet darrerament és res més que reforçar la producció nacional del petroli i gas i que, per tant, doncs, està comprometent també aquesta acció global climàtic. L'escenari no és fàcil, evidentment.
No sé si per arribar a aquests objectius comuns que ara comentaves, ara és un moment on hi ha menys coses en comú, és a dir, sempre ha costat molt que els estats es posin d'acord, que hi hagi objectius comuns. No sé si ara és un moment que encara costa molt més.
Sí, evidentment, no? I la veritat és que això ha tingut el seu reflex, no?, amb els compromisos que els estats havien de presentar al setembre, que són la renovació de quins nivells de mitigació i d'adaptació es comprometen a nivell nacional, el que s'anomenen les contribucions determinades a nivell nacional, per tal de mantenir vius els objectius de l'Acord de París, no? I especialment mantenir viu l'objectiu principal, que és no traspassar el grau i mig de temperatura mitjana global per finals d'aquest segle, no? I això s'havia reflectit en el sentit de que no tots els estats han presentat aquests compromisos en el mes de setembre. La Unió Europea, per exemple, no presentarà els seus compromisos fins al 4 de novembre. Hi ha moltes discussions a nivell intern. Això vol dir que fins pocs dies abans de l'inici de la COP30 no sabrem el posicionament de la Unió Europea. A més, els països com Noruega o el Regne Unit, que sí que han presentat els seus objectius, els seus objectius no són suficients per mantenir-nos en la línia de garantia de no superar el grau i mig de temperatura, o fins i tot Xina ha presentat, no, un pla molt poc ambiciós que preveu una reducció de gasos d'efecte hivernacle d'un 7 a un 10% d'aquí al 2035. Totalment insuficient, no?, per evitar que estiguem més enllà del grau i mig de temperatura per finals de segle.
D'aquests acords de París que ara parlem fa 10 anys i es veu molt difícil poder assumir-los, i més amb el que ara estaves explicant.
Sí, exacte, però en tot cas hem de tenir en compte que si no haguéssim tingut a les nostres mans l'acord de París, segurament ara al món estaríem parlant d'un rumb d'escalfament cap a uns 4 graus centígrads. Gràcies a l'acord de París i gràcies a l'impacte que està tenint, avui la trajectòria estimada és de 2,5-2,8 graus centígrads. És un avenç important? Ho és. Encara no és insuficient, evidentment, no? No és suficient per garantir l'estabilitat, no?, de mantenir la vida en el planeta. Per tant, l'objectiu ara és accelerar el ritme dels compromisos i convertir aquests compromisos, sobretot, en accions concretes.
Accions concretes que al final s'han de veure reflectides, com pot ser la transició energètica, que és un dels punts claus d'aquesta COP30, no?
Exacte, la transició energètica és fonamental perquè és la que realment ens pot permetre, no, a situar-nos en un escenari, doncs, d'una temperatura global per sota del grau i mig. De fet, ja fa 2 anys, en la COP28, ja es va plantejar, no, la necessitat de començar a abandonar, no, tot el màtrix energètic depenent, no, dels combustibles fòssils. Actualment la transició energètica és una realitat, però continua sent incompleta i desigual, no? En els darrers anys s'han fet molts avenços importants en termes d'energies renovables, especialment la solar i l'eòlica, que avui són indústries energètiques prou competitives i que gràcies a elles, doncs, molts països han començat a reduir doncs la seva dependència energètica en els combustibles fòssils, no? Gràcies també a la innovació tecnològica i, per què no, a la pressió ciutadana que doncs, ja ha posat de manifest la necessitat d'un canvi de model que està en marxa. Uh-huh. Evidentment cal fer més.
Sí, sí. A la ciutat on es realitza precisament tot aquest COP es considera la porta d'entrada a l'Amazònia.
Sí, exacte. La ciutat és Belén i es va triar Belén perquè, com bé has dit, es considera la porta d'entrada a l'Amazonia, però és més que un gest simbòlic haver escollit Belén, no? Aquesta COP30 el que pretén, sobretot, és posar en manifest que l'Amazonia representa els pulmons del planeta, no? I que és necessari que visibilitzar com està enfrontant l'Amazonia les diverses pressions que recau sobre ella, sobretot la desforestació, la mineria, la pèrdua de biodiversitat, que no solament afecta Brasil, sinó, evidentment, compromet doncs, el futur de la humanitat en el planeta. No? Per tant, l'objectiu de fer-ho valent era visibilitzar, sobretot, no? la importància que tenen les forestes, les selves, com l'Amazonia, en la preservació, no? de la biodiversitat i, sobretot, perquè ens ajuda a regular els efectes del canvi climàtic absorbent aquests gasos d'efecte hivernacle.
Però això també pot ser una mica contradictori, tenint en compte que s'hi han de desplaçar 60.000 persones fins allí i que fins ara es parlava que les instal·lacions no sé si estan ben bé preparades.
Exacte, la logística d'aquesta COP ha sigut un repte majúscul, no? S'ha dit, Belén és una ciutat amb una infraestructura molt limitada per acollir aquesta gran magnitud de persones assistents, delegacions, científics, activistes, periodistes, no? I això, evidentment, ha generat les contradiccions i dificultats en l'organització i l'accés a la zona, no? Evidentment amb l'impacte que suposa, no?, a nivell ambiental climàtic per a un espai que es pretén preservar, no? Sobretot el govern de Lula da Silva doncs, el que volia fer en aquest sacrifici era posar de manifest, no?, que aquest impacte que generarà la COP30 ni és molt menys equiparable als efectes de la deforestació que ha patit l'Amazonia en els darrers anys, especialment en els anys anteriors al seu mandat, que s'ha aconseguit revertir, però que segueix encara sent un problema molt important, no? I malgrat aquestes controvèrsies, doncs bé, es volia visibilitzar això, no? La importància de l'Amazonia i sobretot de la població indígena, les poblacions originàries que hi viuen, que sempre han viscut, no?, en harmonia, no?, amb la natura i que no són responsables d'haver generat el canvi climàtic.
Podríem estar parlant molt més, però ho hem d'anar deixant aquí per anar acabant. El que et volia preguntar és quins creus que han de ser els principals objectius d'aquesta cimera? Hem parlat de les energies renovables, no sé si creus que hi ha d'haver molts altres objectius.
Bé, ara és el moment de fer un balanç després de 10 anys de l'Acord de París. El gran eix serà, per tant, fer un balanç global, revisar fins a quin punt els països han avançat en la reducció d'emissions i també en l'adaptació. I, per tant, l'objectiu principal segueix sent, no?, mantenir l'escalfament global per sota del grau i mig, però les prioritats concretes seran aquesta renovació de les metes, dels compromisos de reducció d'emissions, els plans d'adaptació i el calendari de compliment per cada un dels estats que formen part de l'Acord de París. També serà posar en marxa, no?, finalitzant totes les regles que permetran activar el mercat global de carboni i sobretot, no?, el finançament climàtic i la transició justa i equitativa, no?, que permetrà adoptar, si així passa, un mecanisme d'acció per a la transició justa perquè ens permeti finalment, no?, desvincular l'economia, la indústria de l'utilització dels combustibles fòssils.
Doncs, Susana, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ronda Mar.
A vosaltres per convidar-me.
Alguna alguna ocasió en aquest programa ja ho hem parlat. Ens trobem en ple mes de veda d'arrossegament al port de Palamós, una aturada que s'allargarà fins al 17 de novembre. Avui volem parlar d'aquesta veda i d'un sector que mira amb neguit el seu futur, Sergi.
I per fer-ho, Marina, ens acompanya en Miquel Mir, que és el patró major de la cofradia de Palamós. Miquel, benvingut de nou aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda.
Miquel, aviam, estem al bell mig del que és la segona aturada de l'arrossegament d'aquest any. Que es faci just ara, a vosaltres, aquesta aturada, aquesta veda, us perjudica més que en el primer cas, que la que feu en els vols de primavera?
Bé, ens perjudica perquè fer la començament d'any és quan més gamba petita s'està pescant. I clar, suposa doncs no matar aquesta petita, que al final és l'objectiu, i fer-ho ara, doncs ara ja no la gamba ja té un tamany més maco i ja és més, aconsegueix més preu a subhasta.
Aleshores, quina seria la vostra proposta, o si volíeu traslladar o voldríeu traslladar aquesta segona aturada a unes altres dates?
Bé, aquest any tot ha vingut com ha vingut, no? Ja van començar el desembre amb la famosa assignació de 27 dies per barco. I ja tot ha vingut com ha vingut. Després les períodes de veda, per aconseguir més dies, ens obligaven a fer les vedes en uns períodes que a nosaltres no ens anava bé. Per això vam decidir dividir la veda, no? Vam fer un mes i mig, gener i febrer, i ara aquesta. La proposta seria tornar al que fèiem abans, fer la veda els dos mesos i mig durant els quatre primers mesos de l'any. Seria per nosaltres, pel port de Palamós seria l'ideal.
Perquè clar, ara us trobareu una situació, no sé si tan semblant com l'any passat, però sí que dèieu que quan torneu us quedaran pocs dies per feinejar i a la majoria de barques ja se'ls ha esgotat el cupo de gamba.
El cupo de gamba se'ns ha esgotat a la majoria, ens queden quatre barques o cinc en cupo, i tampoc masses quilos. Per sort, aquest any ha sigut un boníssim any de gamba, però, i per això m'ha esgotat el cupo tan de pressa. Però ara quan arrenquem, doncs, gamba, si no ens donen més quilos a pescar, doncs, ja t'he dit, n'hi haurà, per aquests Nadals n'hi haurà molt poca. I dies, també, la major part de la flota també està en pocs dies de encara ens en queden, però pocs, doncs, de 13, 18, 20 dies, quan arrenquem doncs, hi haurà una trentena de dies laborables. No, però sé que ahir van sortir els resultats de l'òrgan científic consultiu de la Comissió Europea i sembla que les dades de l'estat de la biomassa doncs han millorat una mica i ara el que es demana és a veure si ens poden assignar més dies, però no són segurs aquests que ens puguin assignar de més.
Això, les dades que ara em dius, és una bona notícia, no? És senyal que segurament els plans de gestió o els esforços que esteu fent per la vostra, sobretot per la vostra banda, els pescadors, estan donant senyal.
Això és el que diem com a pescadors, no? Que fa temps que estem dient, que veiem que les captures ens han augmentat, que el tamany del peix ha augmentat, que la feina que estem fent, les restriccions que estem patint, doncs que estan donant resultat. I de fa temps, de sempre, estem demanant, el que necessitem és temps. El que necessitem és temps. La biologia és la biologia i el peix no creix com creix. Si un peix triga 5 anys a fer-se gran, doncs triga 5 anys. I el que necessitava més peix. Però es veu, els estudis científics, doncs, estan aportant això, que és una bona dada, és una bona dada. A veure si aquest any, doncs mira, ja el que queda, passarem com puguem, però si ara és l'any que ve, doncs podem treballar amb una mica més de bones condicions.
Ens has comentat abans que és una molt bona, o ha estat una molt bona temporada, tant per mida com per quantitats. S'ha tret gamba de més calibre, de més port?
Aquest any no ho tenim estudiat, perquè no ho solem estudiar a finals d'any, no? Que tenim les captures de tot, però els darrers anys cada vegada la gamba tenia més calibre, i tindre més calibre vol dir que pesques més quilos, matant menys gambes, no? menys número de gambes, i això és el que estàvem veient els últims anys, que aquest any quan arribem a final d'any tornarem a fer els números. a veure com ha estat, però segurament que torna. Ha sigut un bon any de captures, hi ha molta gamba, hi ha moltíssima gamba, i molta gamba que no hem pogut anar a pescar. El que ha suposat no poder anar a pescar gamba, doncs és fer un sobreesforç en escaladors de peix. A moltes barques ja fa temps que han acabat el seu cupo i no es quedaran lligades al moll, i que van és a explotar el peix, quan és una incongruència, perquè si diuen que l'espècie que està més malament és el lluç i no ens deixeu anar per gamba, doncs què pescarem? Si vas per peix, doncs lluç. I que tot és una mala política, una mala política.
Arribem
veiem des del sector que és una mala política.
Arribem al cap del carrer, no? I arribem a una cosa que a vegades queda en el limbe, però allò que deien d'això ve d'ells, en aquest cas ells és Europa, en major part.
Sí, qui té les mans de tot és Europa. Els números estan a Europa. La política pesquera és comunitària. I al nord estan molt acostumats, al mar de l'Atlàntic, que totes les pesqueries es regeixen per quotes, però clar, ells fan campanyes de 20 dies, d'un mes. Nosaltres anem al dia a dia. Amb una restricció de dies en teníem suficient. No és lògic que ens posin una restricció de dies i, a més, una restricció de quilos. Són dues restriccions sobre la mateixa espècie. No té cap mena de lògica.
Palamós, recordem que és un porc que vosaltres sempre heu fet bandera de que heu estat dels primers o heu estat dels més pioners en aplicar precisament aquests mètodes per fer més sostenible la pesca, no? En què han consistit aquests mètodes?
Bueno, ja fa anys van començar a pescar un mes menys que la resta, van ser els primers en posar malles més selectives, que tota la flota treballés amb una malla més selectiva, van fer restriccions, van limitar les passades que es podien fer en un calador. Sí. Són mesures que hem anat fent, però perquè també ens hem vist obligats, perquè per la mostra tenim dependència de la gamba. Penseu que el 60% dels ingressos de la flota d'arrossegament, el 60%, que és molt, venen donats només per la gamba. Clar, dèiem que estàvem agafant molta gamba petita i la petita no val diners. La que val diners és la gran. I vam prendre mesures a veure si podíem pescar la gamba més gran. I amb menys quilos fèiem més diners. I si mirem estadístiques dels últims 10 anys o 12, veiem que cada vegada es pesquen... Bueno, s'anaven pescant menys quilos, però la gamba era més gran i es feien més diners. I això és del que es tracta. D'anar a pescar per guanyar, per fer diners, no per matar quilos.
I la gamba, podríem dir fora de mar, considereu que és una època una bona època on la gamba està més de moda que no pas mai i que precisament per això mateix es paga millor?
Te refereixes ara a finals d'any, si és una bona època?
En general, o sigui, l'època actual de la gamba de Palamós està en un moment àlgid?
Sí.
El producte.
Els caladors de Palamós creiem que s'han recuperat totalment.
I de cara al mercat?
És viable, que estem en un... De cara al mercat, clar, aquest any ha anat molt cara, però perquè en falten molts de quilos. Penseu que l'any passat van pescar 95 tonelades i aquest any ens han deixat pescar 69. Clar, són 26 tonelades menys en el mercat, menys oferta, doncs més preu. I aquest any ha anat uns preus exagerats. Bueno, exagerats, ha anat molt cara. Però ha anat molt cara perquè no ens l'han deixat pescar. Si l'haguéssim pogut pescar com l'any passat, 95 tones, doncs hagués anat al preu normal. Suposo jo. Però és llei d'oferta i demanda. Més oferta, doncs més preu.
Més preu. Ahir escoltàvem el vostre vicepretor, en Francesc Benages, que posava o alertava d'un pol comú, no només a Palamós, sinó a altres ports i altres cofradies, com és el del relleu generacional. S'han donat de baixa o heu de lamentar que ho han deixat, no? Vàries barques.
Bueno, sí, ho han deixat diverses barques, però dues de les que ho han deixat ha sigut per jubilació i no tenien ningú al darrere. I s'han venut dues barques aquest darrer any, però perquè els propietaris s'han jubilat,
I el relleu?
Sí,
i
el relleu de marineria encara n'anem trobant. El que ens falta, doncs, és que passin uns anys i aquests mariners s'atreveixin doncs, a formar-se i tinguin títols de patrons o títols de mecànic. Això és el que més ens falta, el relleu amb tècnics. En marineria encara encara anem captant algú, i últimament algun nano jove.
I el relleu es basa, suposo, en formació, no? Fins i tot s'havia sentit alguna proposta no només a Palamós, sinó a diferents llocs, perquè ara la gent, per exemple, ha d'anar a formar-se a l'Escola Nàutica Pesquera de l'Ametlla de Mar. Si hi hagués algun altre centre com aquests més a prop, suposo que també hi ajudaria.
Si tens prou alumnes, si ho sol·licites, aquí a Palamós mateix fa 2 anys es va començar un curs de patró polivalent, o sigui, pot anar de patró i de mecànic amb una barca no molt gran, però podria fer les dues feines a la vegada. I aquest curs dura 2 anys, i fa 2 anys ens van concedir un curs i ara l'han acabat. I que ara és a l'any que ve, doncs en demanem un altre. El que passa és que necessites un mínim d'alumnes, no? No desplaçaran un mestre per 3 alumnes o per 5 alumnes. Però si aconseguim un mínim d'alumnes que el vulguin fer, doncs tenim un altre curs sol·licitat. Uh-huh. A veure, si poc a poc, clar, això falten anys, perquè no són 2 anys de teòrica més 2 anys de pràctica. Dic que clar,
és una inversió a llarg termini.
Ens faltaran anys a tindre aquest relleu de tècnic, que és el que ens està fent falta ara.
Doncs Miquel Mir, patró major de la cofradia de Palamós, mercès per estar aquí un cop més a la Randa Mar, desitjar-vos que final de la veda era el 16 i 17 de novembre, si no vaig errat, no? Que torneu a mar o que podeu tornar a mar?
El 17, que és un dilluns.
El
de
17.
Novembre podem tornar a pescar.
Val, doncs que vagi molt bé des de la tornada fins a final d'any i ja estarem atents, aviam, dels repartiments dels cupos i de com queden les quotes ja de cara a l'any que ve.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
A reveure, que vagi molt bé.
Adéu, adéu.
Ara sí, recta final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 28 d'octubre del 2025. I ara volem parlar d'una cosa que n'hem parlat ja en alguna ocasió. Durant diferents mesos, diferents punts del territori han celebrat un campionat d'espogami i es va fer una final a Barcelona. Els guanyadors de tot això anaven a Tòquio a participar al campionat mundial. De fet, crec que ara mateix hi són. I de tot plegat en volem parlar amb Ricard Rodríguez, membre de l'associació CEN, organitzadors de tot això. Molt bona tarda, Ricard.
Hola, molt bona.
Ara comentàvem, els guanyadors de tot això són ara mateix, no?, a Tòquio.
Exacte, sí, sí.
Uh-huh. Quan se celebra aquest campionat?
Doncs demà mateix.
Ah, demà.
Exacte, sí, passa que hi ha aquesta diferència horària i ara mateix estan preparant, estan en cerimònia d'obertura i bueno, s'estan conscienciant ben bé de, perquè són bastants equips que participen. Uh-huh. I llavors serà demà. Crec que és que som a les 3 de la nit per nosaltres, o sigui una mica complicat de veure-ho en directe, però...
Sí.
Pots seguir per YouTube també.
Serà complicat de veure-ho en directe. Ara anirem aquí als equips que participen i tot això, però sí. Abans d'això, recordem per la gent que no ho sàpiga, l'espogami és un esport, podríem dir, que consisteix en recollir brossa, no?, i classificar-la.
Sí, exacte. O sigui, neix des de la iniciativa des de Japó des de l'any 2008, que la van iniciar allà, i l'objectiu doncs, és generar conscienciació sobre la problemàtica dels residus, no? De llançar residus per l'entorn natural, les ciutats, i llavors doncs, és una altra manera de fer una crida, no?, cap a aquesta problemàtica. I sí, es va fer aquest cop d'una doncs, manera lúdica, mitjançant una mescla entre el que seria esport, que és recollir, i també el treball de conscienciació a través de les xarxes socials, perquè se'n parli el tema. No? Tenen unes regles molt estrictes, i segons quin tipus de residu recull, doncs hi ha una puntuació que val més o menys.
Uh-huh. En aquest sentit, ara ho has comentat, es va iniciar al Japó. Quants equips participen en aquest campionat i d'on són?
Doncs aquest any és rècord total, hi participaran 32 països, i l'any 2023, que intenten fer-ho cada dos anys. És un mundial doncs, que engloba doncs, moltes nacions, i l'any 2023 van ser 21, llavors aquest any han incrementat fins a 32. I ja des de doncs, Estats Units, Tailàndia, Bolívia, França, Espanya, etc. No? O sigui, és molt... per tot el globus, diguéssim.
Uh-huh. Per tant, hi ha diferents equips, no, europeus?
Sí, exacte, hi ha uns quants. De fet, l'edició del 2023 la va guanyar el Regne Unit i Espanya, doncs, els que van guanyar aquí a Barcelona, van quedar desens i aquest any confien doncs, que queden primers.
Sempre aquest mundial, per dir-ho d'alguna manera, perquè al final és com un mundial, sempre se celebra al Japó?
Sí, perquè són ells que organitzen des de l'any 2008. De fet, ells tenen una lliga completa per tot el país i en total hi han participat doncs crec que eren 20.000 persones en general des de principi, però aquest any 2025 només 8.502 persones comptades una per una, perquè ja et dic, tenen les normes molt estrictes i ho seguim tot en detall, i s'han recollit 22.516 quilos de brossa només aquest any, eh?
Déu-n'hi-do. L'equip que va guanyar aquí és del Cuber, no?
Ah, exacte, sí, sí, es diu Chipa Team i tenen moltes ganes, són unes màquines, s'ha de dir, van recollir molts quilos a Sant Adrià de Besòs quan van fer aquest juny l'activitat, i bueno, jo crec que tenen molts números per guanyar, perquè són, com he dit, molt ràpids i se saben molt bé les tècniques, no? Treballen molt bé en equip. De fet, hi ha unes normes, com et deia, que no es poden separar, i ells se saben molt bé quina estratègia és, diguéssim, la més idònia per cada cas, i sobretot recollir amb estratègia també, perquè les borilles, per exemple, donen més punts, però clar, has de recollir moltes i és més esforç, més temps dedicat en això. Diguéssim que controla molt el tema.
Uh-huh. Com funcionarà aquesta final? Quines són les normes? Hi ha una sèrie de normes, no sé si són les mateixes exactament que les que apliqueu vosaltres aquí quan celebreu aquesta espècie de lliga.
Clar, sí que és cert que és diferent, perquè ja poden un sistema de fraccionament diferent al nostre, i llavors aquí entra doncs, la dificultat afegida, que és on d'aprendre, diguéssim, com funciona ja a Japó. I clar, alguns doncs, ja porten temps preparant-se, altres potser no tant, no? Però ara mateix, com deia, estan en... els hi donen doncs, la normativa i han d'adaptar-la a el que és el Japó. Però sí que trobaran, sens dubte, residus, perquè l'any 2023 van treure 500 quilos a Tòquio, cosa que és molt sorprenent, perquè...
500 quilos pensaria... entre tots els equips, entenc.
Ah, exacte, sí, sí, sí. Però on em diria Tòquio, la ciutat possiblement més neta del món, doncs mira, 500 quilos de brutícia de tot tipus. Per tant, aquest any, que són 32 equips, jo crec que trauran bastant més.
Uh-huh. Com separen el Japó? Quines diferències hi ha? No sé si ens pots fer 5 cèntims.
Bueno, no tinc molt per la mà, de veritat. Això controla potser més en Jesús, que està allà. Però, bueno, no sé exactament, jo crec que és un sistema semblant al nostre, però no m'atreviria a dir-t'ho en concret perquè no ho sé.
Això... No pateixis per això. Escolta'm, com ho heu fet per poder anar al Japó? Al final és un gran esforç poder arribar fins al Japó, no estem parlant d'anar aquí al costat.
Exacte. Sí, sí, o sigui, això està molt ben organitzat, treballen... En molts països, diguéssim, s'ha de dir que per la part de l'organització de Japó, doncs uns cracs, perquè ens han facilitat tot. I bueno, sí, és que només pot anar un equip. Aquí a Sant Adrià doncs, van participar 28 equips i l'únic que hi va a Japó és el que guanya. Per tant, estava tot molt, hi havia moltíssima competència. I la gran sorpresa, quan estaven allà al podi i els van entregar el xec de Japó, doncs al·lucinaven, no? És que és algo molt gran, de fet, perquè... li paguen el viatge, estan allà tenentes per fer turisme, a més, i el més important és que parlem del tema, no? Perquè és que van recollir a Sant Adrià, per exemple, 450 quilos de residus i més de 8.000 orilles. I pensar, per exemple, cada orilla que es llença d'una manera incorrecta doncs pot acabar a l'aigua contaminant 50 litres d'aigua una sola, i es degrada de 10 i 12 anys. Una sola borilla. Per tant, és un problema del qual s'ha de parlar cada dia, si pot ser, i mitjançant aquest tipus d'activitats doncs, intentem conscienciar la gent, no? És d'això del que va, o sigui, és és aquest l'altre, la qüestió, diguéssim.
Uh-huh. En aquest sentit, vosaltres veu fer aquesta espècie de lliga en guany, veu estar a diferents territoris, veu estar a Tarragona, sí. Girona, no sé si veu acabar anant a Mallorca, però la intenció era anar-hi. La intenció de tot això és repetir-ho? Vull dir, has dit que el campionat al Japó es fa cada 2 anys, no sé si ho voleu fer cada 2 anys o fer-ho cada any, però ho voleu repetir?
Sí, 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 aquest any de fet vam començar amb la Lliga Espanyola i vam anar a Mallorca, no va poder ser, però a Bilbao sí que vam anar, i vam fer a Reus i a Girona i també a Sant Adrià, i ho volem fer més gran. De fet, estem parlant ja de fer una Champions League, no?, a nivell europeu, i molts equips doncs estan unint, i o sigui, cada cop se'n parla més del tema, i és l'objectiu, evidentment, sí, sí, que això creixi molt i convertir-ho doncs, en... Diguéssim, sempre que s'han apuntat equips nous, persones amb moltíssimes ganes, doncs notes que la realitat està canviant, que ara som molt més conscients d'aquest problema que tenim i que hi ha gent que vol actuar i pensen que la millor manera de ser activista és participar en una competició com aquesta, que tu passes bé i a part doncs, quan ho parles amb els amics, amb els companys, família, el que sigui, doncs és un tema que bueno, qualsevol taula pot entrar. I és el tema de la problemàtica dels residus. Torno a insistir, insistir.
Per tant, la idea és que no només es quedi en aquests 2 anys quan hi ha aquest campionat mundial, sinó que es pugui fer cada any, no?
Sí, la idea és que tinguem una lligueta en la qual participant diversos equips de totes les regions d'Espanya i d'Europa i que poden anar competint d'una manera regular, fer una lliga amb cap i peus, no? O sigui, per això necessitem òbviament patrocinadors i hem estat treballant en això recentment. Per sort podem dir que hem estrenat aquest any amb uns quants patrocinadors que ens han recolzat molt bé i volem créixer més i més perquè és una gran oportunitat per tothom, doncs per conscienciar també per negocis que volen destacar en això, doncs que tinguin també l'oportunitat de fer-ho a través del nom d'Espogomi. I sí, podem fer igual que al Japó, ells porten molts anys i aquí també és l'objectiu.
Uh-huh. Ho hem de deixar aquí, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
Encantat, vagi molt bé.
I així arribem al punt final del programa d'avui, d'aquest dimarts 28 d'octubre del 2025. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Arran de Mar.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
La xarxa. I'm tired of these old love songs that leave me lost in wonder. I'm tired of these sick old tunes that leave me feeling blue. I'm waiting for a sign in time that shows you stand for something. 'Cause I don't wanna
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir...